Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Carlos Mazón dimiteix com a president de la Generalitat Valenciana, però no convoca eleccions i manté l'acte de diputat Jordi Fortià.
Mazón ha carregat contra el govern central, a qui acusa de manca d'informació i de deixar sol l'executiu autonòmic. També ha admès errors i apela a PP i Vox per trobar-li substitut.
Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos, ya no. Y como lo primero es la misión que este pueblo sigue teniendo por delante, debe tener el impulso que merece. Alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos, complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat, que demuestre que el gobierno ya no tiene excusas para poder seguir arrastrando los pies.
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, nega les acusacions i carrega contra la instrucció en el primer dia de judici al Suprem.
Ha negat ser el responsable de la revelació de secrets de què se l'acusa i la seva defensa parla d'un procés injust contra ell. El president de l'Associació Professional Independent de Fiscals, Miguel Pallarés, ha criticat el govern de Pedro Sánchez per defensar-lo.
Yo cuando veo que el gobierno apoya, respalda, da confianza al fiscal general del Estado, desde mi punto de vista lo aleja de fiscal general del Estado y lo aproxima a fiscal general del gobierno. Y eso para la fiscalía no es bueno.
Educació obre expedient a un centre d'educació especial de Blanes, a la Selva, per presumptes maltractaments a alumnat amb autisme.
Es tracta del centre de Ventijol, on almenys dos docents han denunciat agressions verbals i físiques.
Televisió de la Selva, Paula Vázquez Fernández.
L'alcalde Jordi Hernández ha defensat la bona feina que es fa al centre i ha assegurat que no tenien coneixement previ de cap denúncia relacionada amb aquests fets.
L'Ajuntament de Blanes no era coneixedor dels fets que s'expliquen als mitjans, però davant de la gravetat de les acusacions, en cas que es demostrin, se'ns ha confirmat que el Departament d'Educació ha obert un expedient informatiu sobre les presumptes actuacions denunciades i encara més que ha destinat un segon inspector per acabar de dilucidar si els fets denunciats són certs o no.
En cultura, l'escriptor argentí Pablo Moret guanya el 43è Premi Herralde de novel·la amb el Contrabando Ejemplar.
El llibre és a la vegada una novel·la sobre literatura i una narració de ficció històrica sobre el destí infortunat de l'Argentina. Moret s'ha mostrat agraït pel reconeixement.
Bueno, es un honor inimaginable. Primero porque me pone en compañía de autores a los que admiro muchísimo, que lo ganaron en el pasado. Y segundo, que es un premio que une España con toda Latinoamérica.
I en esport, Jordi Cervantes, 5 blaugranes en el millor 11 de l'any.
Són Ona Batlle, Aitana Bonmatí i Alexia Putellas del Barça femení i Pedri Lamine Yamal del masculí. Tots ells han entrat en el FIF Pro World 11-2025, un premi que atorga la Federació Internacional de Futbolistes Professionals i que posa en valor el rendiment i els mèrits esportius del jugador al curs passat. I a aquesta hora comença la segona reunió del dia del Consell d'Administració del Nàstic de Tarragona per decidir la continuïtat del tècnic grana Luis César, que de moment deixa l'equip a 2 punts de la zona de playoff.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ha començat la setmana amb força tranquil·litat i només hi ha hagut alguns núvols que s'han anat arrossegant, podríem dir, entre la Costa Daurada i la Costa Barcelonina, ben poc importants. A hores d'ara, el més destacable és que baixa en picat i que se'ns presenta una nit força freda. Per altra banda, com toca, fins i tot en algun raconet del Pirineu, arribarem a fregar els 0 graus. També aquesta matinada i el dimarts al matí, amb algunes boires que es faran més extenses que les d'avui. De fet, afectaran sobretot les comarques del sud de Lleida, la Catalunya central i les fondalades de Girona. Per exemple, a l'Empordà despertarem amb una bona boirada. No persistirà. A partir de mig matí i migdia s'acabarà desfent. La tarda acabarà sent més tranquil·la amb alguns núvols que s'aniran concentrant a la costa i també amb més vent. Vent del sud, que sobretot al Pirineu i a la Costa Brava s'anirà reforçant. Aquest vent del sud farà que demà a la tarda l'ambient es faci suau. Déu-n'hi-do la caloreta una altra vegada que farà el dimarts a les hores centrals del dia. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada encara en algunes vies. Destaquem l'autopista AP7. Només hi ha un carril obert per circular a Maçanet de la Selva en sentit Barcelona per un accident i això provoca 5 quilòmetres de retenció des de Sils fins a arribar a Maçanet. També la mateixa AP7 hi ha retencions a Barberà del Vallès en sentit sud, en sentit Tarragona. A la C58, a l'autopista del Vallès, hi ha retencions a Sant Quirze en tots dos sentits per un accident que ocupa el voral en sentit Barcelona. A la mateixa C58 hi ha lentitud i aturades de Ripollet a Barcelona en sentit sud. A la C33, retencions de la Llagosta a Barcelona en sentit sud. La B30, força carregada encara a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la B23 hi ha retencions d'Esplugues fins a arribar a la Vima Diagonal de Barcelona. A la C64, Argentona en sentit Mataró. A la Nacional 260, pas alternatiu a Pedret i Marçà per un accident i això provoca retencions en tots dos sentits i problemes encara a la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, sobretot en sentit Besòs, per anar cap al nus a la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Carlos Mazón ha dimitit com a president de la Generalitat Valenciana, però no ha convocat eleccions i manté l'acta de diputat.
Ho ha anunciat en una compareixença carregada de retrets cap al govern central, a qui acusa de manca d'informació i de deixar sol l'executiu autonòmic, i en la qual també ha admès errors. Tot plegat ha estat durament criticat per la líder dels socialistes a la Comunitat Valenciana, Diana Morán. En total, ha estat un any i 5 dies després de la dana que va provocar la mort de 229 persones a València, que Carlos Mazón ha decidit presentar la seva dimissió com a president de la Generalitat. No ho ha fet abans, ha dit, per responsabilitat amb la reconstrucció.
Ara els hi passa la pilota a la resta de diputats del PP, però també de Vox, que junts tenen la majoria a la Cambra Valenciana i que hauran de triar un substitut, Jordi Casino.
Declaració institucional i sense preguntes que ha durat uns 20 minuts i on Mazón ha evitat dir en cap moment públicament que dimitia. El que sí que ha fet és admetre que ja no li queden forces per seguir liderant la Generalitat Valenciana i ha apostat per investir un altre president amb el suport del PP i Vox.
Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial
que ni yo ni mi familia tenemos. Ya no.
Y como lo primero es la misión que este pueblo sigue teniendo por delante,
debe tener el impulso que merece.
Alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos, complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat. Que demuestre que el gobierno ya no tiene excusas para poder seguir arrastrando los pies. Que ya no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie que justifique abandonar i despreciar a tota una tierra.
Un Mazón que ha anunciat el seu adeu admetent errors i reconeixent que el dia de la dana hauria d'haver modificat la seva agenda, però que ha carregat un cop més el gruix de tota la culpa en el govern de Pedro Sánchez i en cap cas en el seu.
Pel que fa a les reaccions, ho dèiem abans, des dels socialistes, la ministra del govern de Pedro Sánchez i també líder del partit a la Comunitat Valenciana, Diana Morán, ha reclamat eleccions anticipades.
La titular de Ciència i Universitats ha denunciat que Mazón no marxa del tot i que, al mantenir la seva acta de diputat, no podrà ser jutjat per un tribunal ordinari, sempre i quan la jutgessa que investiga el cas arribi a la conclusió que aquell dia el president de la Generalitat va cometre un delicte.
Mazón se cobija, que no dimite de todas sus responsabilidades, que se va a cobijar en les Corts Valencianes precisamente para no asumir las responsabilidades jurídicas que seguro va a tener que asumir delante de la justicia. El señor Mazón se va como vino, se va mintiendo, se va culpando a los demás de su negligente gestión, se va tarde, se va mal y se va de manera vergonzosa.
I des de Madrid, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que hi va parlar amb Mazón, ha avalat la dimissió del president valencià. Feijóo ha qualificat de correcta aquesta decisió i ha aprofitat per denunciar la passivitat de l'executiu central durant la dana.
En el seu discurs davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo ha afirmat que amb aquest gest Mazón assumeix errors i dona una lliçó afegit als que no assumeixen res.
Hay muchos que harán leña del árbol caído y seguirá el ensañamiento. Dirán si el presidente tendría que haberse ido antes o después. Pues yo digo algo distinto. Hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor Sánchez. Y se irá por lo que sucedió en la dana, por muchas cosas más y porque lo haremos todos los españoles, empezando por los valencianos.
Feijóo també ha demanat a Vox que ara estigui a l'altura i faciliti l'elecció d'un nou president valencià. Doncs bé, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dit que no garanteix el suport de la seva formació per investir un substitut de Mazón.
Creo que este es también un perfecto ejemplo de cómo el Partido Popular ha acabado dando a Sánchez un chivo expiatorio que lo único que hace es exonerar a Sánchez de la responsabilidad criminal que tiene en la DANA.
I a casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat partidari de que hi hagi eleccions al País Valencià després de la dimissió de Carlos Mazón, de qui ha dit que no ha estat a l'altura des de fa un any.
Si algú no sap estar a l'alçada, doncs les coses no vagin bé. Ho dic en relació amb el que hem vist aquest matí i aquest darrer any. I a vegades, com no s'està a l'alçada, el millor és reconèixer-ho, donar un pas al costat i donar la veu als ciutadans.
Ho ha dit en un acte a Palau en el que ha presentat 50 propostes per a simplificar l'administració pública.
Els partits polítics catalans consideren que Mazón ha dimitit tard i malament i la majoria han reclamat eleccions al País Valencià. Mont Carvajal.
El portaveu de Junts, Josep Rius, ha dit que Mazón ho ha fet tard i malament.
Tard perquè hauria hagut de dimitir fa un any després d'una gestió nefasta i malament perquè ho ha fet sense reconèixer cap tipus de responsabilitat, ho ha fet atacant altres formacions polítiques i sobretot, menyspreant el dolor de les víctimes.
Des dels comuns, la coordinadora nacional Candela López ha reclamat que Mazón deixi de ser diputat.
El poble valencià tingui la veu, el poble valencià pugui decidir el seu futur mitjançant unes eleccions que entenem, no?, que és el que hauria de fer el senyor Mazón immediatament també després de deixar la seva acta de diputat, ha d'assumir responsabilitats i ha de rendir comptes davant la justícia.
Esquerra Republicana ha titllat de miserable com Mazón ha plegat. El portaveu Isaac Albert ha dit que ha estat una nova humiliació a les víctimes.
És miserable, és indecent que PP i Vox, que Vox i PP, que Feijó i Abascal, que Abascal i Feijó hagin mantingut el president Mazón durant tot un any i que a dia d'avui, i que avui li busquin una sortida, una cobertura vergonyant. Al País Valencià només hi ha una solució, només hi ha una resposta, que són urnes i eleccions.
I la CUP, com els comuns, ha criticat que Mazón mantingui l'acte de diputat i diu que ho fa perquè té por que el jutgin per la seva negligència.
Mentrestant, avui ha declarat als jutjats Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón el dia de la Dana. Ha assegurat que en el transcurs del dinar l'encara president valencià va rebre diverses trucades, però que en cap cas va fer referència a cap temporal o Dana.
Segons Vilaplana, Mazón va respondre a trucades, whatsapps i fins i tot es va absentar en algun moment per signar documentació, però mai no va fer referència a cap emergència en el transcurs del dinar. En qualsevol cas, la conversa va ser sempre distesa, ja que ella tampoc no era conscient del que estava passant. La periodista no disposa del tiquet de pàrquing, el qual la va acompanyar a Mazón en acabar el dinar, però sí que ha donat la seva matrícula perquè l'empresa pugui localitzar el vehicle amb les càmeres i determinar així a quina hora el va retirar.
No deixem l'àmbit judicial ni el polític, ja que avui ha arrencat un judici inèdit a Espanya, el que seu a la banqueta dels acusats el fiscal general de l'Estat per revelació de secrets.
La filtració d'un correu amb dades de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, és l'origen del cas. Álvaro García Ortiz, que ha comparegut amb la toga de fiscal posada, ha negat ser responsable dels delictes que se li imputen. De la seva banda, la defensa ha qüestionat la instrucció del jutge del Suprem, Ángel Hurtado, perquè considera que ha estat esgada, carregada de perjudicis i que s'ha vulnerat el seu dret a ser informat de l'acusació.
I novetats també d'un altre trama judicial. El Suprem proposa enviar a judici José Luis Ábalos, Coldo García i Víctor de Aldama per la compra irregular de mascaretes.
Aquest fiscal considera que tant el fiscal com l'executiu han actuat de manera partidista.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Educació obre expedient a un centre d'educació especial de la Selva per presumptes maltractaments a l'alumnat amb autisme. Es tracta del centre El Ventijo de Blanes, on almenys dos docents han denunciat agressions verbals i físiques com estirades d'orelles o bufetades. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
En relació amb la investigació per presumptes maltractaments als alumnes del Centre d'Educació Especial Ventijol de Blanes, Jordi Hernández ha defensat la bona feina que es fa al centre i ha assegurat que no tenien coneixement previ de cap denúncia relacionada amb aquests fets.
L'Ajuntament de Blanes no era coneixedor dels fets que s'expliquen als mitjans, però davant de la gravetat de les acusacions, en cas que es demostrin, s'ha confirmat que el Departament d'Educació ha obert un expedient informatiu sobre les presumptes actuacions denunciades per docents del Centre d'Educació Especial Ventijol i encara més que ha destinat un segon inspector per acabar de dilucidar si els fets denunciats fa un any i mig són certs o no. També s'ha explicat que la primera inspecció va recollir versions contradictòries sobre els fets i, per tant, ara per ara, no s'ha pogut demostrar cap de les denúncies.
Hernández ha comunicat que s'ha posat en contacte amb la direcció del centre i l'Associació de Famílies d'Alumnes i amb dues parts es mostren tranquil·les. A més, ha confirmat que Serveis Territorials està al corrent de la situació des de fa un any i que s'estan duent a terme les investigacions. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha otorgat l'estatus d'alertadors a dos dels denunciants.
I en la plana policial ha detingut un menor de 17 anys per l'apunyalament d'un altre menor en una baralla a Puigverd de Lleida, al Segrià.
Els fets van tenir lloc al carrer a les 6 de la matinada de dissabte a diumenge. El jove ferit amb arma blanca va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb un pulmó perforat per la punyalada que va rebre per l'esquena. La seva vida no corre perill. Després de ser alertat dels fets, els Mossos van iniciar diligències i poc després van detenir un menor de 17 anys.
La Generalitat proposa 50 mesures per simplificar l'administració i fa una crida a tots els partits perquè avalin canvis de lleis. Ho han dit en la presentació de les conclusions que un grup d'experts han fet durant anys sobre com fer-ho. El govern i el Parlament alerta que l'accés de la burocràcia i la seva lentitud creen desafecció de la política i deixen pas als populismes. Mont Carvajal.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat una simplificació contundent de l'administració i la burocràcia perquè diu que són massa feixugues i ha volgut deixar clar que no es tracta de desregular ni tampoc d'atacar el sector públic, sinó al contrari, de reivindicar-lo.
Una societat complexa com la nostra, immadura i moderna, necessita regles, normes, d'on es pot construir i on no es pot construir, en zones inundables no, en zones no inundables sí. A vegades precisa dir, mira, aquí vostè no pot construir. Quan es desregula, ens trobem en fracassos enormes. Haver-hi un procés de simplificació, diria que molt contundent, però no enviem un missatge de que anem a treure normes, no, anem a simplificar molt les coses que s'han fet molt feixugues. No?
Algunes de les mesures dels experts ja s'estan tramitant. Per exemple, la creació d'una direcció pública professional farà que els alts càrrecs, com directors generals, no s'escolliran per afinitat política, sinó exclusivament per mèrits. O el nou model d'atenció ciutadana, hi haurà 10 oficines, una per vegueria per reduir desplaçaments i temps d'espera. Tot el personal administratiu treballarà amb intel·ligència artificial per redissenyar 120 processos en 4 anys.
Notícies en xarxa, edició vespre.
En l'àmbit sanitari, des d'avui, la companyia farmacèutica AstraZeneca té nova seu a Barcelona, en concret a l'edifici Estel, antiga seu de Telefònica. Esplugues Televisió, Clàudia Bronsó.
Molt bona tarda, i s'ha decidit que aquesta nova seu fos aquí a Barcelona, ja que l'empresa farmacèutica té l'objectiu de posicionar la ciutat com un centre d'excel·lència en innovació clínica a escala europea, ho explica el president d'AstraZeneca a Espanya, Rick Suárez.
El AstraZeneca Global Hub que inauguramos hoy representa una apuesta a largo plazo y la confianza en el potencial de este país. Con una inversión de 1.300 millones de euros hasta 2027, una de las mayores inversiones en la industria y del sector farmacéutico en España y la mayor inversión extranjera en I+D registrada en Cataluña. Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo científico y la economía de España.
AstraZeneca, així, fins al 2027 aposta per una inversió de 1.300 milions d'euros en aquest hub, una xifra que pràcticament equival a la inversió anual en I+D que fa tot el conjunt farmacèutic a Espanya. La nova seu ocupa 30.000 metres quadrats i acollirà prop de 1.600 professionals d'arreu del món.
I encara en clau sanitària, a partir de l'any vinent, l'Hospital de Camp de Bànol donarà vida a un nou servei d'atenció domiciliària amb l'únic objectiu de millorar l'atenció dels seus pacients. Principalment, el projecte va adreçat a les persones grans, al gran gruix d'assistents al centre. Ràdio Ripoll.
El projecte començarà als municipis amb més població: Camp de Bànol, Ribes, Ripoll i Sant Joan de les Abadesses. I també s'inclouran les residències de gent gran de Camprodon i de la Vila Comtal. Amb la filosofia de tenir l'hospital a casa, aquesta plataforma busca millorar la qualitat assistencial dels pacients. Des del centre s'ha tingut en compte l'índex de població envellida. Un 24% dels habitants té més de 64 anys i un 8% més de 80.
És un servei que nosaltres hem pensat
sobretot per persones grans, que és el nostre target més habituat, amb multimorbiditat, amb moltes malalties cròniques que fan una descompensació aguda, i el que intentem és mantenir-los al domicili per no complicar-los més la seva situació clínica. Però si tenim persones més joves que necessitin puntualment estar fer una pauta d'antibiòtic, també els atendrem, perquè serà un servei polivalent.
El servei s'oferirà de dilluns a divendres i també en cap de setmana amb el treball de cures planificat i amb servei telefònic en cas d'incidències.
La vacunació contra la dermatosi nodular bovina a la zona del primer focus, la de Castelló d'Empúries, ja arriba pràcticament al 100% i per ara no s'ha detectat cap nou brot a Catalunya.
Són les dades que exhibeix Agricultura per respondre a les crítiques d'Unió de Pagesos, que acusa el departament de no vacunar amb prou celeritat.
Helena Puigdueta.
El 99% dels animals a la zona del primer focus estan vacunats i ja s'ha assolit el 80% si ho ampliem al conjunt dels tres radis de restricció. Uns percentatges que per la secretària general d'Agricultura, Cristina Massot, són positius i demostren que es treballa a bon ritme. Ho ha dit a la xarxa.
Davant d'aquestes crítiques de que el ritme no és l'adequat, jo crec doncs, que hauríem de considerar doncs, aquests tant percents com, jo crec, com molt positius, i que el ritme ha estat, doncs, jo crec, l'adequat, no només pels veterinaris oficials, que evidentment també han participat, sinó també els veterinaris adjudicataris, no?, de Bovicat i altres col·lectius veterinaris que s'han ofert a fer aquesta tasca.
Pel que fa a l'ampliació de la vacunació a 370.000 animals, segons Massot, forma part de l'estratègia per frenar la dispersió de la malaltia, igual que la limitació de fires i festes amb bestiar. La secretària d'Agricultura és conscient de l'impacte econòmic que suposa pel sector, però insisteix que ara per ara és el més correcte per evitar riscos.
I ja està en marxa el gran recapte del Banc dels Aliments. Les aportacions presencials als supermercats es podran començar a fer dijous i divendres vinent, però avui mateix ja es poden fer donatius a través d'internet. La 17a edició del gran recapte té per lema "Ho donem tot".
El cap de la logística del Banc dels Aliments, Oriol Dolader, ha fet la llista dels aliments més preuats i ha advertit que als punts de recollida arriba poc oli, un dels aliments més cars. També ha fet una crida perquè els ciutadans aportin alimentació infantil.
Un dels principals aliments és la llet. Intentem donar, també depèn de les donacions, entre 2 i 4 litres de llet per persona al mes. I després, doncs, des de conserves de peix i de carn, oli sobretot, perquè malauradament no hi ha excedent d'oli i les donacions ens arriben, doncs, a comptagotes. I després, doncs, tota la resta d'aliments, com poden ser el llegum cuit, llegum sec, tot el tema de pasta i arròs. I el gran recapte és una molt bona campanya per intentar conscienciar amb el tema de l'alimentació infantil.
2.000 punts de recollida i una flota de 300 camions per traslladar els aliments es posen en marxa en l'operatiu d'enguany del Gran Recapte.
En cultura, l'escriptor argentí Pablo Moret és el guanyador de la 43a edició del Premi Herralde de novel·la amb el Contrabando Ejemplar. El llibre és a la vegada una novel·la sobre la literatura i una narració de ficció històrica sobre el destí infortunat de l'argentí, David Navarro.
El Contrabando Ejemplar és una novel·la dins de la recerca d'una novel·la. El protagonista és un jove que vol plagiar el manuscrit d'un amic que ha mort i per aconseguir-ho viatja de l'Argentina a Madrid. En el procés, reconstruirà la seva biografia i la del seu mentor, i de les pàgines del text sortiran personatges que van de la comicitat a la neurosi i que, amb la història com a excusa, serveixen per fer un retrat de la identitat argentina. Pablo Moret s'ha mostrat agraït pel reconeixement.
És un honor inimaginable. Es, primero, porque me pone en compañía de autores a los que admiro muchísimo, que lo ganaron en el pasado, y segundo, que es un premio, al igual que la editorial que lo propone, la editorial Anagrama, que es verdaderamente panhispánico, es decir, es un premio que une España con toda Latinoamérica.
El Contrabando Ejemplar es podrà trobar a llibreries a partir del 26 de novembre. El Premi Herralde de novel·la està dotat amb 25.000 euros pel guanyador i enguany s'hi han presentat 892 originals. Altres guardonats amb l'Herralde han estat escriptores com Mariana Enríquez, Javier Pérez Andújar o Juan Pablo Villalobos.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. 5 blaugranes han entrat en el FIF Pro World 11 que atorga la Federació Internacional de Futbolistes Professionals. Pel que fa al femení, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí i Ona Batlle han estat escollides en aquest 11, en aquest millor 11 del 2025, mentre que pel masculí, Pedri i Lamine Yamal han estat inclosos. Aquest premi posa en valor el rendiment del jugador durant el curs passat i cal recordar que els dos primers equips blaugranes van aconseguir el triplet nacional, guanyant la Lliga, la Copa i la Supercopa. Un Barça masculí que aquesta setmana té cita europea amb la quarta jornada de la Champions. Els blaugranes viatgen demà cap a Bèlgica, on dimecres s'enfrontaran al Bruges. Després del triomf convincent en Lliga davant l'Elx, els blaugranes encenen encara en el compromís europeu amb els ànims recuperats. Un triomf deixaria els de Hansi Flick dintre del top 8 de la classificació. Un Barça que continua a 5 punts al Real Madrid després de guanyar, com dèiem, a l'Elx. L'Espanyol va perdre 2-1 amb l'Alavés i baixa a la sisena posició, i el Girona continua cué. Escoltem Edu Expósito, jugador de l'Espanyol.
Sí, sí, una llàstima, perquè bueno, al final les ocasions que han tingut ells a la primera part les han aprofitat. Nosaltres a la primera part també hem tingut ocasions clares, però no han entrat, i bueno, orgullós amb l'equip, amb la segona part que ha fet.
De la seva banda, el Barça femení va perdre per primer cop aquesta temporada. Va caure per 1-0 contra la Reial Societat i, a més, es quedava sense marcar, fet que no passava des del gener del 2020, és a dir, feia més de 5 anys. Les blaugranes, però, segueixen líders a 4 punts del Reial Madrid i Reial Societat. Escoltem Pere Romeu, tècnic del Barça.
Està clar que ens hem trobat davant un equip sòlid, un equip que ve en una bona dinàmica en aquest inici de Lliga, i al final crec que hem acabat jugant amb algú més d'acord que cap, però autocrítica, a seguir, exigència a partir d'aquesta setmana vinent per preparar-nos contra el Depor i la resta de partits que venim.
A primera federació masculina, l'Europa és tercer, el Sabadell quart i el Nàstic sisè, després de la derrota d'ahir 0-3 davant l'Atlético Madrileño. A aquesta hora s'està celebrant una reunió del Consell d'Administració del conjunt tarragoní per decidir la continuïtat o no del tècnic Luis César, del tècnic grana, que, com dèiem, ara mateix es troba a 2 punts de la zona de play-off. Escoltem l'encara tècnic del Nàstic.
Los resultados no son buenos. El entrenador es la diana de todo el mundo, ¿no? Sobre todo los que te tienen ganas, ¿no? No soy quien yo para hacer de abogado de Luis César. No tengo piel de lagarto o de cocodrilo. Tengo que contestarse si entiendo que me echen hoy. Si es entendible. Eso pregúntaselo a los dirigentes.
I a segona federació, el Terrassa s'estrena amb victòria amb la nova era Oriol Alsina. Els agarencs van guanyar 2-1 a l'Andratx.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint notícies en xarxa que fan possible una Vilà al control tècnic. Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
Avui va d'un taller per a emprenedoria. L'altre dia vaig fer un taller per a un grup d'emprenedors i emprenedores. Gent amb idees brillants. Però com a bons emprenedors, a vegades ens passa que tenim el cap com un timbal, ple d'idees, dubtes, pressions i ganes de fer moltes coses. En fi, un pupurri tirant cap a caos amb majúscules. I que a vegades costa molt de posar-hi ordre. I com que jo m'hi he trobat, vaig pensar, necessitem posar llum enmig d'aquest enrenou. Així que vaig donar forma a una nova variant del meu mètode, les collejas creatives, i he creat un taller especial per a gent que està o vol emprendre, i amb la finalitat que serveixi com una mena de brúixola creativa i que ajudi a veure el camí molt més clar. Primer, vam parar i fer respiracions per alliberar tensions. I després, zas! Visualització creativa per connectar amb l'objectiu que vols d'aquí a 6 mesos. I tot seguit, mapa de ruta. Vam dibuixar un mapa de ruta, però no com els que venen a les guies turístiques. No, un de veritat, un per aconseguir els nostres objectius. I vam marcar les pedres i entrebancs, i vam marcar els ponts i els suports, perquè tant trobem coses positives com coses negatives pel camí. I un cop vam tenir clar l'objectiu que volem d'aquí 6 mesos, van passar a l'acció. Tot a materials, cadascú va crear una peça que simbolitzava l'objectiu i què és el que volem durant aquests 6 mesos. D'aquesta manera, el pots tenir sempre present. Mira, va ser un taller bonic, intens, divertit i molt emocionant. Perquè quan connectes amb el teu perquè, el com comença a agafar forma tot sol. Perquè a vegades només cal això: parar, respirar profund, dibuixar un mapa d'objectius i crear alguna cosa amb les mans que et serveixi de recordatori que tu sí que pots, que tiris endavant i confiïs en tu. I tu, t'has aturat últimament a visualitzar el teu camí?
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa vespre amb l'Ali Giné.
Carlos Mazón dimiteix com a president de la Generalitat Valenciana, però no convoca eleccions i manté l'acta de diputat. Jordi Fortià.
Mazón ha carregat contra el govern central, a qui acusa de manca d'informació i de deixar sol l'executiu autonòmic. També ha admès errors i apela a PP i Vox per trobar-li substitut.
Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos, ya no. Y como lo primero es la misión que este pueblo sigue teniendo por delante, debe tener el impulso que merece. Alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos, complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat, que demuestre que el gobierno ya no tiene excusas para poder seguir arrastrando los pies.
El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, nega les acusacions i carrega contra la instrucció en el primer dia de judici al Suprem.
Ha negat ser el responsable de la revelació de secrets de què se l'acusa i la seva defensa parla d'un procés injust contra ell. El president de l'Associació Professional Independent de Fiscals, Miguel Pallarés, ha criticat el govern de Pedro Sánchez per defensar-lo.
Yo cuando veo que el gobierno apoya, respalda, da confianza al fiscal general del Estado, desde mi punto de vista lo aleja de fiscal general del Estado y lo aproxima a fiscal general del gobierno. Y eso para la fiscalía no es bueno.
Educació obre expedient a un centre d'educació especial de Blanes, a la Selva, per presumptes maltractaments a alumnat amb autisme.
Es tracta del centre de Ventijol, on almenys 2 docents han denunciat agressions verbals i físiques.
Televisió de la Selva, Paula Fernández.
L'alcalde Jordi Hernández ha defensat la bona feina que es fa al centre i ha assegurat que no tenien coneixement previ de cap denúncia relacionada amb aquests fets.
L'Ajuntament de Blanes no era coneixedor dels fets que s'expliquen als mitjans, però davant de la gravetat de les acusacions, en cas que es demostrin, se'ns ha confirmat que el Departament d'Educació ha obert un expedient informatiu sobre les presumptes actuacions denunciades i encara més que ha destinat un segon inspector per acabar de dilucidar si els fets denunciats són certs o no.
En cultura, l'escriptor argentí Pablo Moret guanya el 43è Premi Herraldi de novel·la amb El contrabando ejemplar.
El llibre és a la vegada una novel·la sobre la literatura i una narració de ficció històrica sobre el destí infortunat de l'Argentina. Moret s'ha mostrat agraït pel reconeixement.
Bueno, es un honor inimaginable. Primero porque me pone en compañía de autores a los que admiro muchísimo, que lo ganaron en el pasado. Y segundo, que es un premio que une España con toda Latinoamérica.
I en esport, Jordi Cervantes, 5 blaugranes en el millor 11 de l'any.
Són Ona Batlle, Aitana Bonmatí i Alexia Putellas, del Barça femení, i Pedri Lamine Yamal, del masculí. Tots ells han entrat en el FIF Pro World 11 2025, un premi que atorga la Federació Internacional de Futbolistes Professionals i que posa en valor el rendiment i els mèrits esportius del jugador i la jugadora al curs passat. I a aquesta hora, o des de les 7, ha començat la segona reunió del dia del Consell d'Administració del Nàstic de Tarragona per decidir la continuïtat del tècnic grana, Luis César, que de moment deixa l'equip 6è a 2 punts a la zona de playoff.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ho obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Ha començat la setmana amb força tranquil·litat i només hi ha hagut alguns núvols que s'han anat arrossegant, podríem dir, entre la Costa Daurada, la Costa Barcelonina, ben poc importants. A hores d'ara, més destacables, que baixen picant la dura i que se'ns presenta una nit força freda. Per altra banda, com toca, fins i tot en algun raconet del Pirineu, arribarem a fregar els 0 graus. També aquesta matinada i el dimarts al matí, amb algunes boires que es faran més extenses que les d'avui. De fet, afectaran sobretot les comarques del sud de Lleida, la Catalunya central i les fondalades de Girona. Per exemple, a l'Empordà despertarem amb una bona boirada. No persistirà. A partir de mig matí, migdia, s'acabarà desfent. La tarda acabarà sent més tranquil·la, amb alguns núvols que s'aniran concentrant a la costa i també amb més vent, vent del sud, que sobretot al Pirineu i a la Costa Brava s'anirà reforçant. Aquest vent del sud farà que demà a la tarda l'ambient es faci suau. Déu-n'hi-do la caloreta una altra vegada que farà el dimarts a les hores centrals del dia. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autopista AP7. Només hi ha un carril obert per circular encara a Maçanet de la Selva en sentit Barcelona per un accident i això provoca 5 quilòmetres de retenció des de Sils fins a arribar a Maçanet de la Selva. També destacar-vos la C58 i el voral ocupat a Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona i això provoca intensitat en aquest tram. A més, la mateixa C58 i a la C33 i a lentitud i aturades de Montcada i Reixac al Nus de Trinitat d'entrada a Barcelona. La B30 va força carregada a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C60 encara hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C32. A la Nacional 260 es dona pas alternatiu encara a Pedret i Marçà per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits. I repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona. A la Ronda Dalt, a la B20 hi ha retencions de Pedralbes, la Via Júlia en sentit Besòs per un accident que talla un carril. I a la Ronda Litoral, la B10 hi ha trams de lentitud i aturades de Zona Franca a la Barceloneta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Mireia, Carlos Mazón ha dimitit com a president de la Generalitat Valenciana, però no convoca eleccions i manté l'acta de diputat.
Ho ha anunciat en una compareixença carregada de retrets cap al govern central, a què acusa de manca d'informació i de deixar sol l'executiu autonòmic, i a la que també ha admès errors. Tot plegat ha estat durament criticat per la líder dels socialistes a la Comunitat Valenciana, Diana Morán. En total, ha estat un any i 5 dies després de la dana que va provocar la mort de 229 persones a València, que Carlos Mazón ha decidit presentar la seva dimissió com a president de la Generalitat. No ho ha fet abans, ha dit, per responsabilitat amb la reconstrucció.
Ara els hi passa la pilota a la resta de diputats del PP, però també de Vox, que junts tenen majoria a la Cambra Valenciana i que hauran de triar un substitut. Jordi Casino.
Declaració institucional i sense preguntes que ha durat uns 20 minuts i on Mazón ha evitat dir en cap moment públicament que dimitia. El que sí que ha fet és admetre que ja no li queden forces per seguir liderant la Generalitat Valenciana i ha apostat per investir un altre president amb el suport del PP i Vox.
Liderar ese trabajo, bien encauzado ya, requiere de una fuerza especial que ni yo ni mi familia tenemos. Ya no. Y como lo primero es la misión que este pueblo sigue teniendo por delante, debe tener el impulso que merece. Alguien que con la mayoría que claramente votaron los valencianos, complete y consolide este nuevo tiempo que necesita la Generalitat, que demuestre que el gobierno ya no tiene excusas para poder seguir arrastrando los pies, que ya no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie que justifique abandonar i despreciar a tota una tierra.
Un Mazón que ha anunciat el seu adeu admetent errors i reconeixent que el dia de la dana hauria d'haver modificat la seva agenda, però que ha carregat un cop més el gruix de tota la culpa en el govern de Pedro Sánchez i en cap cas en el seu.
Pel que fa a les reaccions, ho dèiem abans, des dels socialistes, la ministra del govern de Pedro Sánchez i també el líder del partit a la Comunitat Valenciana, Diana Morán, ha reclamat eleccions anticipades.
La titular de Ciència i Universitats ha denunciat que Mazón no marxa del tot i que al mantenir la seva acta de diputat no podrà ser jutjat per un tribunal ordinari, sempre i quan la jutgessa que investiga el cas arribi a la conclusió que aquell dia el president de la Generalitat va cometre un delicte.
Mazón se cobija, que no dimite de todas sus responsabilidades, que se va a cobijar en les Corts Valencianes precisamente para no asumir las responsabilidades jurídicas que seguro va a tener que asumir delante de la justicia. El señor Mazón se va como vino, se va mintiendo, se va culpando a los demás de su negligente gestión, se va tarde, se va mal y se va de manera vergonzosa.
Des de Madrid, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ahir va parlar amb Mazón, ha avalat la dimissió del president valencià. Feijóo ha qualificat de correcta aquesta decisió i ha aprofitat per denunciar la passivitat de l'executiu central durant la dana.
En el seu discurs davant del Comitè Executiu Nacional del PP, ha afirmat que amb aquest gest Mazón assumeix errors i dona una lliçó, afegit, als que no assumeixen res.
Hay muchos que harán leña del árbol caído y seguirá el ensañamiento. Dirán si el presidente tendría que haberse ido antes o después. Pues yo digo algo distinto. Hace mucho más tiempo que debería haberse ido el señor Sánchez. Y se irá por lo que sucedió en la dana, por muchas cosas más y porque lo haremos todos los españoles, empezando por los valencianos.
Feijóo també ha demanat a Vox que ara estigui a l'altura i faciliti l'elecció d'un nou president valencià. Doncs bé, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha dit que no garanteix el suport de la seva formació per investir un substitut d'Amazon.
Creo que este es también un perfecto ejemplo de cómo el Partido Popular ha acabado dando a Sánchez un chivo expiatorio que lo único que hace es exonerar a Sánchez de la responsabilidad criminal que tiene en la dana.
I a casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha mostrat partidari de que hi hagi eleccions al País Valencià després de la dimissió de Mazón, de qui ha dit que no ha estat a l'altura des de fa un any.
Si algú no sap estar a l'alçada, doncs les coses no vagin bé. Ho dic en relació amb el que hem vist aquest matí i aquest darrer any. I a vegades, quan no s'està a l'alçada, el millor és reconèixer-ho, donar un pas al costat i donar la veu als ciutadans.
Ho ha dit en un acte a Palau, en el que ha presentat 50 propostes per a simplificar l'administració pública.
Els partits polítics catalans consideren també que Mazón ha dimitit tard i malament i la majoria han reclamat eleccions al País Valencià. I mentrestant, avui ha declarat els jutjats de Maribel Vilaplana, la periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana. Ha assegurat que en el transcurs del dinar l'encara president valencià va rebre diverses trucades, però que en cap cas va fer referència a cap temporal o dana.
Segons Vilaplana, Mazón va respondre a trucades, whatsapps i fins i tot es va absentar en algun moment per signar documentació, però mai no va fer referència a cap emergència en el transcurs del dinar. En qualsevol cas, la conversa va ser sempre distesa, ja que ella tampoc no era conscient del que estava passant. La periodista no disposa del tiquet del pàrquing, el qual la va acompanyar Mazón a acabar el dinar, però sí que ha donat la seva matrícula perquè l'empresa pugui localitzar el vehicle amb les càmeres i determinar així a quina hora el va retirar.
I no deixem l'àmbit judicial ni el polític, ja que avui ha arrencat un judici inèdit a Espanya, el que seu a la banqueta dels acusats el fiscal general de l'Estat per revelació de secrets.
La filtració d'un correu amb dades de la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, és l'origen del cas. Álvaro García Ortiz, que ha comparegut amb la toga de fiscal posada, ha negat ser responsable dels delictes que se li imputen. De la seva banda, la defensa ha qüestionat la instrucció del jutge del Suprem, Ángel Hurtado, perquè considera que ha estat sesgada, carregada de prejudicis i que s'ha vulnerat el seu dret a ser informat de l'acusació.
En declaracions a la xarxa, el president de l'Associació Professional Independent de Fiscals, Miguel Pallarés, ha criticat el govern de Pedro Sánchez per haver defensat García Ortiz.
Aquest fiscal considera que tant el fiscal com l'executiu han actuat de manera partidista.
Yo cuando veo que el gobierno apoya, respalda, da confianza al fiscal general del Estado, desde mi punto de vista lo aleja de fiscal general del Estado y lo aproxima a fiscal general del gobierno. Y eso para la fiscalía no es bueno.
L'Associació Professional Independent de Fiscals s'ha personat com a acusació particular a la causa contra el fiscal general.
I novetats també d'un altre trama judicial. El Suprem proposa enviar a judici José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama per la compra irregular de mascaretes.
El jutge instructor del Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, ha donat per tancada la investigació i proposa enviar a judici la primera part del conegut com a cas Koldo perquè hi veu delictes a suborn, pertinença a organització criminal, tràfic d'influències i malversació de fons públics. I estan acusats l'exministre José Luis Ábalos, el seu exassessor Koldo García i l'empresari Víctor de Aldama per contractes irregulars de compra de mascaretes durant la Covid.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Educació obre expedient a un centre d'educació especial de la Selva per presumptes maltractaments a alumnat amb autisme. Es tracta del centre El Ventijol de Blanes, on almenys dos docents han denunciat agressions verbals i físiques com estirades d'orelles o bufetades. Televisió de la Selva, Paula Fernández.
En relació amb investigació per presumptes maltractaments als alumnes del Centre d'Educació Especial Ventijol de Blanes, l'alcalde Jordi Hernández ha defensat la bona feina que es fa al centre i ha assegurat que no tenien coneixement previ de cap denúncia relacionada amb aquests fets.
L'Ajuntament de Blanes no era coneixedor dels fets que s'expliquen als mitjans, però davant de la gravetat de les acusacions, en cas que es demostrin, se'ns ha confirmat que el Departament d'Educació ha obert un expedient informatiu sobre les presumptes actuacions denunciades per docents del Centre d'Educació Especial Ventijol i encara més que ha destinat un segon inspector per acabar de dilucidar si els fets denunciats fa un any i mig són certs o no. També s'ha explicat que la primera inspecció va recollir versions contradictòries sobre els fets i, per tant, ara per ara, no s'ha pogut amb les denúncies.
Hernández ha comunicat que s'ha posat en contacte amb la direcció del centre i l'Associació de Famílies d'Alumnes i amb dues parts es mostren tranquil·les. A més, ha confirmat que els serveis territorials estan corrent la situació des de fa un any i que s'estan duent a terme les investigacions. L'Oficina Antifrau de Catalunya ha otorgat l'estatus d'alertadors a dos dels denunciants.
En la plana policial, detingut un menor de 17 anys per l'apunyalament d'un altre menor en una baralla a Puigverd de Lleida, al Segrià.
Els fets van tenir lloc al carrer a les 6 de la matinada de dissabte a diumenge. El jove ferit amb arma blanca va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb un pulmó perforat per la punyalada que va rebre per l'esquena. La seva vida no corre perill. Després de ser alertats dels fets, els Mossos van iniciar diligències i poc després van detenir a un menor de 17 anys.
I Protecció Civil valora positivament el simulacre d'enviament massiu d'alertes a través de telèfons mòbils a la vegueria de Barcelona que s'ha fet avui a les 10 del matí. Es tracta de la prova més gran que s'ha fet fins ara d'aquest tipus, que abastava 5 milions de persones. Més de 1.800 han respost l'enquesta de valoració. Carina Bellbé.
Aquest és el so estrident del missatge que, puntual, a les 10 del matí ha rebut tothom que estigués ni que fos de pas a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès. Un simulacre d'emergència que vol servir per habituar la població a rebre aquest tipus de missatges en què és important llegir i seguir les indicacions davant d'una emergència real. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
Aquest tipus de simulacres el que fan és, sobretot, reforçar la cultura de l'autoprotecció de la ciutadania. I és en un moment en el qual és un simulacre, per tant, tu t'habitues a rebre l'alerta i en el teu marc mental i en el teu marc lògic t'acostumes a que quan reps una alerta se't dona una instrucció de com has de procedir i com t'has de protegir.
Protecció Civil no destaca cap incidència en la prova d'avui en què la població potencial era de 5 milions de persones. Ara bé, un centenar de veïns ha trucat al 112 pensant que es tractava d'una emergència real. Des de 2023 s'han enviat a través d'aquest mètode 135 alertes, de les quals una quarantena han estat simulacres com el d'avui. Un dels reptes del sistema, però, és aconseguir que els mòbils es puguin connectar a qualsevol operadora per rebre els missatges en el cas de no tenir cobertura.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La Generalitat proposa 50 mesures per simplificar l'administració i fa una crida a tots els partits perquè avalin canvis de lleis.
Ho han dit en la presentació de les conclusions que un grup d'experts han fet durant un any sobre com fer-ho. El govern i el Parlament alerta que l'excés de burocràcia i la seva lentitud creen desafecció de la política i deixen pas als populismes.
Mont Carvajal.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat una simplificació contundent de l'administració i la burocràcia perquè diu que són massa feixugues i ha volgut deixar clar que no es tracta de desregular ni tampoc d'atacar el sector públic, sinó al contrari, de reivindicar-lo.
Una societat complexa com la nostra, immadura i moderna, necessita regles, normes, d'on es pot construir i on no es pot construir, en zones inundables no, en zones no inundables sí. A vegades precisa dir, mira, aquí vostè no pot construir. Quan es desregula, ens trobem en fracassos enormes. Haver-hi un procés de simplificació, diria que molt, molt contundent, però no enviem un missatge de que anem a treure normes, no, anem a simplificar molt les coses que s'han fet molt feixugues. No?
Algunes de les mesures dels experts ja s'estan tramitant. Per exemple, la creació d'una direcció pública professional farà que els alts càrrecs, com directors generals, no s'escolliran per afinitat política, sinó exclusivament per mèrits. O el nou model d'atenció ciutadana, hi haurà 10 oficines, una per vegueria per reduir desplaçaments i temps d'espera. Tot el personal administratiu treballarà amb intel·ligència artificial per redissenyar 120 processos en 4 anys.
En l'àmbit sanitari, des d'avui, la companyia farmacèutica AstraZeneca té nova seu a Barcelona, en concret l'edifici Estel, antiga seu de Telefònica. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
Molt bona tarda. I s'ha decidit que aquesta nova seu fos aquí a Barcelona, ja que l'empresa farmacèutica té l'objectiu de posicionar la ciutat com un centre d'excel·lència en innovació clínica a escala europea. Ho explica el president d'AstraZeneca a Espanya, Rick Suárez.
El AstraZeneca Global Hub, que inauguramos hoy, representa una apuesta a largo plazo y la confianza en el potencial de este país. Con una inversión de 1.300 millones de euros hasta 2027, una de las mayores inversiones en la industria y del sector farmacéutico en España y la mayor inversión extranjera en I+D registrada en Cataluña. Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo científico y la economía de España.
AstraZeneca així fins al 2027 aposta per una inversió de 1.300 milions d'euros en aquest hub, una xifra que pràcticament equival a la inversió anual en I+D que fa tot el conjunt farmacèutic a Espanya. La nova seu ocupa 30.000 metres quadrats i acollirà prop de 1.600 professionals món.
I encara en l'àmbit de la salut, el grup d'escoltadors de veus de Girona, pioner a Catalunya, celebra 10 anys oferint suport a més de 200 persones. L'espai treballa per compartir experiències i donar suport a persones amb al·lucinacions i altres vivències extrasensorials. Televisió de Girona, Natàlia Bonjoc.
El grup d'escoltadors de veus es reuneix cada dilluns a la tarda a la Biblioteca Carla Rahola de Girona. Són trobades obertes i gratuïtes que s'adrecen a persones que escolten veus o viuen altres experiències inusuals. L'espai té com a objectiu reduir l'angoixa associada i comprendre el sentit emocional d'aquestes vivències. Així ho explica Susana Romero, psicòloga clínica.
La clau és poder tenir un lloc de trobada, un lloc on saps que pots parlar de l'experiència extrasensorial de la manera més sincera possible.
El grup d'escoltadors de veus de Girona és pioner a Catalunya i aquest any celebra 10 anys oferint suport a més de 200 persones a través de 312 sessions i 54 trobades obertes. La Marta Torrent és una de les usuàries del grup.
I a mi m'agrada perquè me sento normal. Abans no me sentia normal perquè, clar, entre veure una sombra i sentir veus i que ningú deia que sentia veus i que veia una sombra, pues jo creia que era molt rara.
Un espai de trobada fora dels hospitals on compartir experiències i donar suport a aquestes persones, així com alhora trencar estigmes.
Més coses. Primer dia lectiu del tall a la línia de Renfe R7 que connecta les estacions de Sant Andreu, Arenal i Cerdanyola Universitat i que s'allargarà fins al mes de maig. A Cerdanyola del Vallès s'han habilitat autobusos en direcció Universitat Autònoma de Barcelona. Televisió de Sabadell, Aina García.
Matí de normalitat a Cerdanyola del Vallès, tot i el tall de circulació de la línia R7 de Rodalies a causa de les obres en la infraestructura de l'estació Montcada Bifurcació, on durant 7 mesos deixarà de prestar servei fins al maig del 2026. Des de Renfe han habilitat un servei alternatiu per carretera amb autobusos entre Cerdanyola del Vallès i la universitat. Aquests autobusos tenen una freqüència de pas de 30 minuts. Els estudiants tenen dues alternatives, agafar l'autobús posat per Renfe o el servei d'autobús interurbà. La majoria aposten per aquest últim perquè la seva freqüència és més recurrent. En alguns casos, estudiants no han pogut pujar a l'autobús per la gran quantitat de passatgers. Els estudiants han optat per sortir de casa amb gran previsió.
Era el meu camí habitual per anar fins a la universitat i ara doncs, he d'agafar el bus, que són uns 40 minuts més o menys, i si hi ha trànsit, doncs encara més.
Jo normalment vaig sempre amb L3, perquè també l'R7 té un problema, que és que ve molt poques vegades, llavors acabo anant amb L3, i també té molts retrasos, llavors pues, acabo decidint agafar el bus.
Amb aquest tall de circulació, més de 7.500 passatgers es veuen afectats diàriament.
En cultura, l'escriptor argentí Pablo Moret és el guanyador de la 43a edició del Premi Herralde de novel·la amb el Contrabando Ejemplar.
El llibre és a la vegada una novel·la sobre la literatura i una narració de ficció històrica sobre el destí infortunat de l'Argentina.
Moret s'ha mostrat agraït pel reconeixement.
Es un honor inimaginable. Primero porque me pone en compañía de autores a los que admiro muchísimo, que lo ganaron en el pasado. Y segundo, que es un premio que une España con toda Latinoamérica.
I encara en cultura, la nit de Santa Llúcia desapareix. La tradicional trobada literària que es feia el 13 de desembre, organitzada per Òmnium Cultural, passarà a ser la nit de les lletres catalanes i es farà el 14 de març de l'any vinent.
L'Institut d'Estudis Catalans se suma a l'organització. Els Premis Sant Jordi, Carles Riba, Mercè Rodoreda, Joaquim Ruïra i Folch i Torres se n'hi afegeixen 5 més, entre ells una a la millor novel·la de l'any i el Premi Vinyeta per reconèixer el millor còmic publicat en català l'any anterior. El canvi coincideix amb el 75è aniversari de l'esdeveniment i mantindrà el format festiu, però busca representar tota la cadena del sector literari.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. 5 blaugranes han entrat en el FIF Pro World 11-2025 que atorga la Federació Internacional de Futbolistes Professionals. Pel que fa al femení, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí i Iona Batlle han estat escollides en aquest millor 11 del 2025, mentre que pel masculí, Pedri i Lamine Yamal han estat inclosos en aquest 11. Aquest premi posa en valor el rendiment del jugador durant el curs passat i cal recordar que els dos primers equips blaugranes van aconseguir el triplet nacional, guanyant la Lliga, la Copa i Copa. Un Barça masculí que aquesta setmana té cita europea amb la quarta jornada de la Champions. Els blaugranes viatgen demà cap a Bèlgica, on dimecres s'enfrontaran al Bruges. Un triomf deixaria els de Hansi Flick dintre del top 8 de la fase Lliga. A la primera federació masculina, l'Europa és tercer, el Sabadell quart i el Nàstic sisè, després de la derrota d'ahir 0-3 davant l'Atlético Madrileño. A aquesta hora s'està celebrant una reunió del Consell d'Administració per valorar la continuïtat del tècnic grana Luis César, que ahir, després del partit, deia això.
Los resultados no son buenos. El entrenador es la diana de todo el mundo, ¿no? Sobre todo los que te tienen ganas, ¿no? No soy quien yo para hacer de abogado de Luis César. No tengo piel de lagarto o de cocodrilo. Tengo que contestarse si entiendo que me echen hoy. Si es entendible. Eso pregúntaselo a los dirigentes.
I a segona federació, el Terrassa estrena en victòria la nova era Oriol Alsina. Els agarencs, amb aquest nou tècnic, van guanyar 2-1 a l'Andratx i s'allunyen del descens. Escoltem Oriol Alsina.
Tots s'han buidat al camp i crec que hem sigut mereixedors d'aquest resultat perquè hem generat moltes més ocasions de gol que no pas ells i moltíssima més possessió. Crec que hem fet un bon partit, que al final hem patit una mica perquè hem arribat una mica ajustats al final del partit, centrant-se per això, que hem de polir, hem de rectificar moltíssimes coses.
A la Lliga ACB, la penya es va emportar el duel català davant el Jaiopos Lleida i suma 4 victòries en 5 jornades, sent el millor català. Dani Miret és el tècnic de la penya.
Molt igualat. La veritat és que la primera part segurament ells han portat la iniciativa, a partir clarament de l'últim quart l'hem portat nosaltres, i aquests 14 punts són molts per la igualtat que s'ha vist, no? I per la igualtat amb la que els dos equips arribaven de bon nivell de joc i de bon nivell competitiu en aquest partit.
La cinquena jornada tanca amb victòria del Baxi Manresa sobre el Bilbao Bàsquet i derrotes del Bàsquet Girona i del Barça. I a la Lliga Femenina Endesa aquesta jornada ha arribat la primera victòria del Cadí La Seu, que guanyava 56-64 a la pista d'Araski, i la primera derrota de l'Espart Girona, que queia 77-72 contra el Casa de Mont Saragossa. I la penya també va perdre contra el Guernica per 80-64. I a l'Hockey Lliga Masculina, triple empat al capdavant de la classificació amb el Barça, el Reus i l'Igualada.
Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Ahir una surt de dia empait el sol. No sé quina hora és quan estem sols. Que se'ns faci de dia el port. Em tu el temps no existeix, només l'amor. Petons per tot el cos a gust a sal. El cotxe ple de sorra i tu cantant. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. Se'ns va convertir en mel la lluna, va caure el cel entre les dunes. Vam empassar-nos les estrelles, vaig sentir-me un foc que no crema. Vam deixar la caseta de campons, vam oblidar per què venien. Pel camí vam trobar tots els racons, on hi ha una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Canta el gall de nit, bona nit canta en gavaldà. Somnis difícils d'explicar, sovint em queden massa grans. Tu eres el meu gran somni i els puc comptar amb una sola mà, però jo vaig donar massa i tu no sabies estimar. Sovint volia arreglar el món, però què fer quan el món no té remei? Només l'estiu cura un hivern, si cal baixar sol un moment. Poden el gruixador de cap, veia canviar el color dels arbres, tancant els ulls i recordant-te els teus ullets brillant a l'alba. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí, però ja saps que t'estiu igual. Que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. T'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. T'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.
La xarxa. Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emoció.